Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final d'aquesta segona hora del Sant Cugat a fons i després de l'Espai de Català, ara toca parlar de literatura i rebem amb aquesta sintonia de fons llunyana, perquè ens transporta una mica lluny, al Jordi Van Campen. Molt bon dia.
Molt bon dia, amb aquesta melodia i amb unes certes ganes
i anem,
retingudes
o tornem
de parlar mexicà, no em diguis que no, que ara tenim ganes de dir cosetes. Ens agradaria anar-hi o tornar-hi, els que heu tingut la sort d'estar-hi i tornar cap allà
no,
a Mèxic,
no,
doncs,
no,
home...
O sigui, hi aniria per primera vegada.
És d'aquells llocs que s'hi ha d'anar. És màgic, és una cosa... I fan màgia, no t'ho perdis, vull dir, és impressionant.
Sí?
Jo, sí, i tant, jo, de debò, això és absolutament verídic. Em van dir, quan arribem a dalt del turó, el cotxe es pararà i no hi ha manera de fer-lo arrencar fins que ell no vulgui. Sí, sí, vam pujar un turó sortint del DF, i no sé quina història magnètica tenen allà, i automàticament el cotxe es va aturar. O pujant a no sé quina piràmide d'aquestes altíssimes maies o inques o el que fos... Estaves cansadíssim i et diuen, no, quan arribis a dalt, tranquil, que estaràs com una rosa. Sí, sí, jo arribava a dalt que no podia més, esbufegant, pensant, avui m'aprimo, i arribes a dalt i de cop i volta, bum, màgia.
És un lloc màgic,
de debò. Mèxic, aneu-hi, perquè és una cosa esplèndida. I per això hi van anar tants dels nostres autors.
Clar, jo ara anava a preguntar, quina relació té Mèxic amb els temes, amb les propostes, no els temes, sinó les propostes literàries que ens portes avui?
Bueno, mira, fa uns quants anys en aquest país se'ls va acudir fer una batalla, van dir anem a barallar-nos i...
Parlem de la Guerra Civil?
Van fer una Guerra Civil, van dir anem a fer una cosa que, mira, I aleshores el que va passar és que uns van guanyar i uns van perdre, i els que van perdre van haver de tocar el dos.
De fugir per potes, no?
Bàsicament és els que podien.
O
que aquesta,
per cames.
Que aquesta és l'altra, els que s'ho podien permetre.
Clar.
Aleshores, doncs, clar, la flor innata de la intel·lectualitat catalana nostrada, doncs van agafar i se'n van anar doncs, a un exili duríssim, que sí, que evidentment és dur haver de sortir, etcètera, etcètera, però no fotem. Vull dir, hi va haver classes, hi va haver uns que van anar molt còmodes i que van anar molt ben acompanyadets, i després n'hi va haver d'altres que no van tenir aquesta sort i que les van passar canutes. Però els que van doncs, anar bé, doncs, bueno, van anar aquí a propet a França, a Guassiambrí, en una zona amb un castellet molt mono i moltes cosetes, i bueno, hi va haver de tot. Dintre d'aquesta gent que va passar per penalitats, doncs hi ha un senyor que és l'Agustí Bartra. L'Agustí Bartra és un senyor barceloní amb una infantesa a Terrassa, finalment afincat a... perdó, infantesa a Sabadell, finalment afincat a Terrassa. I aquest senyor, doncs, no està en cap dels nostres noms, en les nostres llistes de grans autors, però és un dels nostres grans autors. És aquella mena de gent que el que va fer va ser un paper més d'activista i més de cuidar dels altres autors i de potenciar els altres autors, però al marge va fer una gran obra que ara ja fa uns anys que s'està reivindicant, i el nostre veí i estimadíssim...
Sam Abrams,
també contertulià d'aquesta casa, doncs ha publicat una edició crítica molt maca del que és el primer llibre de poemes del Bartra a l'exili, que és L'arbre de foc, que bueno, doncs és una pedra de toc, un inici del que esperem sigui la recuperació d'un autor important.
I de què parla L'arbre de foc?
Bueno, L'arbre de foc, evidentment, és l'experiència doncs, vital i traumàtica. És un llibre dividit en tres parts. La primera part és La guerra pura i dura, aquí a Barcelona. Estem parlant de poesia. És un llibre de poemes, per tant, són poemes, diguéssim, que tenen una certa... vigència, perquè jo engego el telenotícies i quan no estan parlant del Messi estan parlant de guerres. Guerres n'hi ha, aleshores...
I de refugiats, d'exiliats, de...
Bé, aquesta és l'altra part, la part que em toca més de prop. Vull dir, totes aquestes imatges duríssimes que estem veient avui mateix a la contraportada de l'Ara, doncs d'aquests refugiats, d'aquesta gent que estan doncs, passant-ho francament malament, anant amunt i avall, en unes condicions... Clar, aquesta gent no són de l'alta alcúrnia, no? Diguéssim, són gent normal i corrent que han de sortir del seu país, i aquesta gent està passant-ho malament. Aquests poemes del Bartra ens els recorden, ens els fan molt presents, i ens recorden que això ja ha passat abans. I això ens hauria de fer una mica de vergonya, perquè...
Sí, perquè ens tornem a trobar i a caure la mateixa pedra,
és
no?
Allò de la mateixa pedra que dius, no acabem d'entendre com en l'època dels ordinadors i de que jo, si vull, puc ara mateix parlar amb una persona que està a Nicaragua...
Per què serveix estudiar la història si després no som capaços de... de posar remei a situacions que es repeteixen i es repeteixen.
Potser hauríem d'estudiar més història i no eliminar aquestes assignatures d'humanitats tan ràpidament del batxillerat. És un d'aquells temes que queden allà. Però bé, a veure, no estem parlant tampoc d'un llibre de poemes morbós, fos, tremendo. No, estem parlant d'un llibre de poemes que té la bellesa pròpia d'un llibre de poemes, unes imatges molt maques, però sí que ens fa pensar doncs, en la guerra, en la migració, i després en una tercera part, amb un capítol ja més bíblic, una mica més simbòlic, perquè el Bartra, el que tenia, l'Agustí Bartra, és que és un senyor d'una cultura extraordinària i entronca amb aquella tradició de poetes de principi de segle XX, sobretot nord-americans, però també amb els alemanys, amb Rilke, amb Hölderlin, però estem parlant d'un senyor que podríem perfectament identificar amb un Walt Whitman, amb un Ezra Pound, amb un T.S. Eliot, i són aquests autors que fan servir símbols universals per parlar de coses molt personals.
I si els temes són durs, perquè són temes complicats i punyents, el to com és?
A veure, el to és un to a priori complicat. És a dir, el Bartra és un autor que sempre ha tingut fama de ser fosc, barroc, complexa. Però clar, és una mica com tu et vulguis aproximar al poema. És a dir, tu com a lector pots anar a buscar senzillament jocs fonètics i la bellesa de la llengua, o la bellesa de les imatges, o no, anar a veure el contingut concretament. Una mica és l'aproximació que tu facis, però això és amb qualsevol poeta. I a Foix, que és molt difícil, molt medieval, et pot fer riure, et pot fer plorar, et pot desconcertar. Vull dir, és tu com agafes el llibre. Jo penso que Bartra és un autor que està obert, que realment el tenim a prop, que ens toca de prop, que també té aquesta, parteix aquesta realitat que és la nostra, Barcelona, i bueno, i aleshores se'n va a l'exili i té tot aquest tema de la cosa gran d'eloqüència llatinoamericana o nord-americana, perquè aquest senyor a l'exili no es va tancar en si mateix, sinó que va decidir aprendre francès, aprendre anglès. Va ser nomenat professor a la Universitat Nord-Americana de Maryland, on va fer cursos de cultura hispanoamericana. Vull dir que...
Va aprofitar el temps.
És un senyor que no es va estar quiet ni lamentant-se ni llepant-se les ferides. És un senyor que es va moure molt.
Tenia morrinya o no?
Morrinya?
Sí. Encara que...
Tothom ha coincidit a definir-lo com un senyor molt vitalista, eh? A més, sempre acompanyat de l'Anna Murià, amb la qual doncs, es van conèixer justament a l'exili, i van tenir un matrimoni que no sé si va durar 43 anys, vull dir que... I és un... Diguéssim que és un senyor que... És que la gràcia és aquesta, que hi va haver tot d'autors que es van estar tot l'exili pensant, ara estarem tristos i pensant no sé què, en canvi aquest senyor no, aquest senyor va dir, doncs anem a fer coses, no? Pam, 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 pam. I vinc a fer coses, i per tant va fer moltíssimes coses, novel·les també sobre camps de concentració, en té, tenim el Cris de 20.000 braços, em sembla que és una novel·la cruixudíssima i... dureta, però bueno, estem intentant reivindicar-lo i van sortint coses i si gent com el Sam Abrams doncs, en parla,
l'han recuperat doncs, per claritat.
Penso que això farà que aquest senyor es vagi a poc a poc posant en el nostre elenco de poetes importantes i a veure si a poc a poc doncs, anem engrandint-lo.
Clar, és que hi deu haver, desenes, centenars potser de noms que queden en un segon pla i que no circulen, no? Entre les biblioteques domèstiques de...
Només d'aquest període n'hi ha moltíssims. De períodes anteriors ja no et pots ni imaginar. És divertidíssim de vegades anar per llibreries de vell o pel Mercat de Sant Antoni, en remenar llibres d'aquells que quan els toques gairebé es desfan i dir, però aquest qui és? I com és que té 10 llibres publicats? En català, evidentment. Després hi ha qualsevol altra cultura, també té molts autors i autores que han desaparegut absolutament. A mi, jo l'altre dia reivindicava en una tertúlia que estava la Pell S. Buck, escrit pel S. Buck, que era una senyora que era Premi Nobel i que feia unes novel·les sobre Àsia fantàstiques. Aquesta senyora ha desaparegut absolutament de totes les llibreries. Bueno, doncs, estaria bé recuperar aquests autors de tant en tant. Tampoc no tenim temps, però estaria bé aquí, que som una cultura petitona, doncs, de tenir més noms i de tenir-los contrastats.
Molt bé, l'arbre de foc.
L'arbre de foc.
Sí, perquè l'has triat... Avui, com a proposta?
Bueno, és...
Venia de gust, literatura...
Ho ha fet el Sam, que és d'aquí de Sant Cugat, penso que també això és important, Sant Cugat es mou, Sant Cugat fa coses, i és un autor proper, el tenim aquí a Terrassa, que és al costat, jo hi vaig estar a Terrassa, he de dir que suposo que per això vaig pensar-hi molt, i bé, doncs penso que el Vallès també, doncs, escolta'm, és maco el Vallès.
Com el Vallès, diu la dita que com el Vallès no hi ha res.
Escolta, i parlant de Vallès, hi ha un altre autor del qual m'agradaria molt parlar avui. I que avui també va estar a l'exili.
I ja n'has parlat alguna que altra vegada, ens has portat cosetes.
Però és que aquest llibre, de debò, que és que s'ha de veure.
I en aquest cas va poder fer la maleta, fins i tot. No?
Bueno, va fer la maleta, sí, aquest se'n va anar també cap allà. I aquest va tornar al 62, va tornar abans que l'altre. I a veure, estem parlant de Pere Calders, el nostre Pere Calders, estimadíssim Pere Calders. Aquest sí que ha sabut traspassar fronteres i que està en el nostre elenc d'autors nostrats importants, diguéssim, i això ho dic sempre amb una mica d'ironia, però està allà, és d'aquells noms. Però aquí no parlem d'un llibre de contes ni d'una novel·la del Pere Calders, parlem d'un llibre de cartes, d'un epistolari, d'un llibre molt petitet, a més, que es diu La maleta extraviada, i de debò, que només el pròleg, compreu-lo perquè només el pròleg val la pena. El pròleg és del Joan Triadú, i el Joan Triadú és la persona amb la qual es cartejava el Pere Calders en aquest llibre, i el Triadú explica a les curadores del llibre com va trobar aquestes cartes absolutament oblidades, i es disculpa, i es torna a disculpar, i li sap un greu horrorós, perquè ja havien fet prèviament un llibre de cartes entre ell i el Calders.
Sí.
I de cop i volta, en una mudança, es troba una maleta en un altell, em sembla que en un lavabo, i allà surten tot de cartes més, no? I aquell senyor pobre...
Van quedar sense editar, no?
Clar, li va caure l'ànima als peus i diu, mare de Déu, senyor, tinc aquí tot aquest material que és extraordinari. Allà veieu el Calders més humil, la persona, els dubtes, les disculpes... Per començar, es disculpa per perdre les cartes del Triadú. És a dir, és pràcticament el llibre, són gairebé totes les cartes del propi Calders, perquè les que el Triadú li enviaven al Calders, el Calders no les ha guardades. El Calders és un senyor que, entre que viatjava o que s'havia de mudar a l'exili o mil penúries que devia passar, doncs no guardava les coses.
Carpe diem, no? No fent.
Exacte. Aquest feia carpe diem, l'altre feia carpeta. És a dir, anava guardant més, era més ordenat. Era més ordenat. És molt divertit. Aleshores veus en aquestes cartes doncs, com el Calders s'ho passa malament. Com el Calders veu, com la gent com el Bartra triomfen i es mouen i fan grans coses, i hi ha una certa enveseta per allà al mig molt interessant de veure. A tu et va bé, a mi no tant, per què, com és això, com el Calders inicia negocis i fracassa, parlar d'altres escriptors propers, i bueno, estem en aquest món que és interessant de veure tots els escriptors, tots aquests noms que ara Xavier Bengarel, per posar un cas, apareix... Tu ara parlaves d'autors que potser no ens han arribat tant. El Bengarel és un cas que ara també ha desaparegut. Era un gran novel·lista, també. Va fer moltíssimes novel·les. Parlem, doncs, d'autors interessants. Però el Calders ens ha quedat. I ens ha quedat, en part, gràcies al Joan Triadú, que decideix incloure'l en una antologia que va fer en ple franquisme, de contistes catalans 1850-1950, en plan, arrepleguem el que puguem perquè tenim poca cosa, estem aquí al mig de la dictadura, i va incloure un conte del Calders. Es va posar en contacte amb ell per carta, perquè en aquella època, senyors, ni mails ni whatsapps. Directament carta que havia de passar un oceà.
I passaven dies, i setmanes, clar.
I per barco. I aleshores aquestes cartes a poc a poc es van anar convertint en una amistat preciosa, en un gran respecte entre els dos personatges, i són cartes que combinen la crítica literària amb les penúries que passa el Calders, les penúries que passa el Triadú aquí a Catalunya per intentar publicar alguna cosa o el que pugui, els temes familiars... És bonic.
Entranyable, no? Podríem dir.
A veure, és molt... Jo sóc molt amic de llegir epistolaris, és gairebé un gènere literari.
És un gènere que a mi m'agrada, també.
I la veritat és que n'hi ha d'amor, n'hi ha de... Però en aquest cas són les cartes entre dues persones que estan aïllades, cada una per motius diferents. Una perquè està a l'exili, no té més remei, i està fora del seu país perquè li ha tocat. Recordem que el Calders, a més, havia lluitat... a l'Ebre, que té també llibres sobre aquest tema, com ara Unitats de xoc, però ell sempre amb la seva visió una mica irònica sobre el tema. Irònica però amarga, El Calders té contes sobre la guerra duríssims, i en té algun sobre la guerra els dies de Nadal, que són de debò per fer llagrimeta, En canvi, sempre pensem que és un autor divertit, que és un autor... I el Triadú, clar, aïllat aquí dintre, perquè intenta moure culturalment una cultura que estava esclafada...
I oprimida,
doncs, pels que havien guanyat. Clar, que això és el que t'he guanyat, tu, que pots oprimir els altres. Mira.
Clar, estem parlant de 23 noves cartes, que són aquestes que tu comentaves, que es van trobar a la maleta, que d'aquí el títol, no?
La maleta extraviada, correcte.
Molt evident, i que es publiquen... quan es va publicar La maleta extraviada?
El 2013, és un llibre molt recent, el teniu a Publicacions de Badia de Montserrat, que editen molt bé, la veritat, llibres petits, baratets, fets amb bon gust, fàcils de llegir, amb una lletra adequada, sempre amb una petita referència crítica, en aquest cas a càrrec també de les curadores, la Susana Álvarez i la Montserrat Bacardí. Hi ha aquesta carta del propi Triadú, que va morir, havia mort poc abans d'editar-se aquest llibre, i bé, és un bon... A tots aquells que us agradi el Caldés, diguéssim, és un llibre per acabar d'entendre'l, és un llibre per acabar de tenir-li un...
Sí, com deies tu, per conèixer una mica més la persona, no tant l'escriptor, sinó la persona. I preguntava la publicació del primer epistolari, perquè són quatre... El 2009 va ser quan es va publicar el primer epistolari.
El primer,
i aquest, que per això et preguntava...
Amic, i aquest és el 2013.
Sí, per saber una mica la distància, no?
A veure, la idea...
No,
a veure, això ja, els que us agradi molt, podeu llegir els dos llibres com si fossin un, evidentment. Vull dir, són exactament iguals, només que el segon és una part que faltava en el primer. S'incorpora, d'alguna manera, i segurament aviat sortirà, o en el temps sortirà, una edició completa amb els dos llibres fusionats en un, que seria lo lògic. Suposo que a la que aparegui nou material, que anirà apareixent, això també...
Aniran trobant maletes.
Bueno, aniran trobant maletes, records, la gent doncs, es va fent gran, va desapareixent, fills, nets d'autors, i aleshores ens apareix doncs, això, no? Que aquest tenia guardat no sé què. Aquest és un altre gran tema, que trec aquí per si algun dia algú li fa il·lusió algun estudi de la literatura. A veure, tenim molts problemes d'herència, és a dir, hi ha moltes coses que no ens han estat permès de ser publicades perquè els propis hereus diuen no, això no es publica perquè era del meu avi, o... fotografies d'autors, coses d'aquestes, hi ha molt material. Que ara ho té algú que, pel que sigui, doncs, s'ho pren com una cosa molt personal seva...
Que no es comparteix.
I no ho comparteix. I potser, en una cultura petita com la nostra, ens faria falta compartir més les coses.
O sigui que tu creus que hi ha moltes joies tancades...
Si jo t'he contat a casa...
Ui.
Hi ha moltes coses i són ben sabudes, a més a més. Tu, si vols parlar un dia d'aquest tema, de debò, convida el Jordi Cornudella, de 1662, i aquest t'explicarà 30.000 casos.
Home, doncs sembla un terreny interessant,
És un terreny interessant, però clar, és perillós perquè legalment...
A veure si passarà com amb els periodistes que diuen que valen més pel que callen que pel que expliquen.
Ah, bueno, però això és fins ara, a partir dels periodistes...
No serà més important el
però
que s'està amagant...
El periscop serà més important, veuràs.
Ah, calla, que podríem escoltar el tema del periscop dels nassos, que
pensa
està
una cosa,
posant de moda d'una manera
Pensa una
més...
cosa, i senyor Piqué i companyia, penseu també una cosa... Si ho haguéssim fet tot en Periscope, ara no tindríem res. Ni un llibre, ni una carta,
sí,
ni un document, clar.
Molt bé, Jordi. D'aquí 15 dies ens tornem a trobar.
Amb molt de gust.
A veure on anem. Gràcies i bon dia. Corriendo y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento. Sant Cugat a fons.